La col·lecció material de l'Ajuntament compta amb prop de 2.850 peces de caràcter etnològic, industrial i artístic que es conserven en una sala de reserva i en els seus dipòsits al Cèntric Espai Cultural. Per tal de mantenir l'estat i garantir la part d'habilitat de forma periòdica, a més es donen a terme tasques de restauració. En parlem de tot plegat amb Marga Gómez, ja és la directora de l'Arxiu Municipal. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, encantada que ens vingueu a visitar.
Explica'ns, una de les darreres peces que s'han restaurat, de fet, és l'estàndard del Centre Autonomista, donat per la parròquia Sant Pere Sant Pau de l'any 91. En què han consistit aquestes feines que s'han fet?
Les feines que s'han fet ha sigut neteja i consolidació de totes aquelles parts que estaven estripades, per tant, s'ha cosit, de tota manera, i s'han guardat en una caixa especial de conservació. De tota manera, la bandera del Centre Autonomista és una peça molt valuosa per la nostra història, és una peça d'inicis dels anys 20 i tenia un brodat que s'ha conservat en molt bon estat. El que passa que, com que el brodat era molt, molt dens, el que era la part de més bandera, de tela, s'ha anat separant d'aquesta part brodada. I això és el que s'ha hagut de consolidar. S'ha netejat algun dels daurats del brodat, però la resta s'ha conservat en força bon estat. El que passa que és un estàndard d'unes dimensions molt grans i part d'aquests estrips probablement s'han produït per la manera com ha estat emmagatzemat, perquè penseu que el Centre Autonomista ja va ser dissolt durant la dictadura de Primo de Rivera. Per tant, tots els anys que van continuar a aquella dictadura i a la de franquista, aquesta peça ha estat amagada, perquè la figura central és Rafael de Casanovas amb la bandera de Santa Eulàlia.
Explica'ns també, agafem d'exemple aquest estàndard, però quan parlem de restauració, com es decideix què és el que s'ha de fer i també qui ho executa?
De fet, com tu deies a la introducció, tenim una part de la col·lecció que està en els dipòsits del Cèntric i una part molt important que està en un altre dipòsit de conservació. Aquí tenim els materials més sensibles que requereixen una climatització especial, és a dir, tot el que és tela, tot el que és pintura, tot el que és peça d'art, i la major part de la col·lecció industrial i etnològica estan en aquest altre magatzem. El tractament que fem és doble. Per una part, hi ha una intervenció directa sobre aquelles peces més valuoses que s'han de conservar, com l'estàndard, i després tot un altre grup important de peces, com són totes les peces agrícoles i fustes en general, que tenen presència d'insectes xilòfags, per tant, això, corcs i similars que s'han de tractar, tot això requereix un altre tipus d'intervenció directa sobre els insectes i també preventiva en tot l'espai on estan conservats. Per tant, intentem alternar el que és tractament periòdic en aquest dipòsit més el tractament especialitzat a les peces que ho requereixen. Ara, la major part de peces que tenim en aquests moments estan restaurades i sí que prioritzem tot allò que va arribant nou que ja es tracta quan arriba perquè ja la seva conservació sigui molt més fàcil. A part d'això que et deia, de fer els tractaments preventius de neteja, de desinsectació, periòdicament.
De tot això s'encarreguen a persones expertes, no? I que seran en funció del material que sigui, no entenc?
Exacte. Nosaltres aquí, tot i que tenim personal que té coneixements formatius en matèria de restauració, ens dediquem a buscar especialistes que tractin cada suport en concret, perquè no és el mateix tractar un plànol o una fotografia que una arada. Això requereix unes tècniques i una especificitat i cada vegada busquem el professional adequat, de la mateixa manera que quan fem els tractaments preventius contra els insectes busquem empreses especialitzades en aquest tipus de tractament, que no és les empreses que contractem per acabar amb les plagues urbanes, per entendre, sinó que són empreses que es dediquen, dintre del sector dels béns mobles, a tractar aquest tipus d'insectes.
Tot això també es fa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, si no m'equivoco.
Sí, la major part de les intervencions surten dels pressupostos municipals que tenim a l'àmbit de patrimoni, però també comptem amb el suport de la Diputació, tant per restaurar peces de la col·lecció material com documents a l'arxiu.
T'anava a preguntar, com es restaura? És a dir, quins són els criteris que es tenen en compte a l'hora de restaurar? Perquè al llarg dels anys podem veure de com tot això va evolucionant. A vegades doncs, veiem restauracions que sembla que la peça doncs, sigui totalment nova, no? I d'altres que deixen l'evidència, no? De que és allò que s'ha tocat, no? O que s'ha restaurat. Ara mateix, no sé, què ens podries explicar respecte doncs, a això, a com es restaura i quins criteris es tenen en compte?
De fet, una cosa és el que tu fas quan et compres una cadira antiga i la vols tenir a casa teva, que tu decideixes com vols que es restauri allò. Pel que fa a la conservació del patrimoni, el que sí que s'ha de tenir en compte és que tots aquells processos que ha patit una peça s'han de fer evidents. Tu no pots modificar la peça i que sembli completament nova. Per això, una altra cosa és que els professionals són molt bons i de vegades t'has de mirar amb molt de detall on està feta aquella restauració, però per això també tots els professionals ens fan unes memòries amb una documentació gràfica de tot el procediment que s'ha fet. Aleshores, aquí, normalment, totes aquelles intervencions que fem, sobretot en la part de documentació, per la part de l'arxiu, estan encaminades a consolidar els suports, a que no es deteriorin més, perquè tant fustes com paper són materials vius i es degraden inevitablement amb l'ús. Aleshores, el que es fa bàsicament és consolidar-los perquè no es degradin més i en el cas del paper, a més, el que fem és aplicar-li tècniques de digitalització per excloure aquests documents a consulta. Els criteris bàsics a l'hora de seleccionar una peça o una altra és, primer, el seu estat i, segona i més important, és el valor testimonial que té aquell document o aquella peça. Per això, la bandera del centre autonomista és prioritària respecte a algun altre tipus de material, una arada, per exemple, que en podem tenir dues o tres d'iguals, o un padró de població passa per davant d'un altre tipus de document que no té el mateix significat i el mateix valor històric.
Ara parles de documents. Els documents sí que són carregats directament aquí de l'Arxiu Municipal, no? De restaurar-los. Explica'ns una mica doncs, això. Ja avançaves una miqueta com anava la cosa, però en qualsevol cas, explica'ns això. Quins criteris es tenen en compte a l'hora de poder conservar i mantenir un document?
Els documents els tractem en un primer nivell aquí. Com et deia, tenim personal especialitzat que pot fer aquestes feines i hi ha una primera feina de neteja, d'eliminació d'insectes, perquè de vegades també ens han arribat documents que han estat en llocs on hi ha molta humitat i aleshores estan atacats per peixets de plata, que són aquells insectes que són molt visibles perquè són grans i s'amaguen molt en el paper. Després també hi ha un tipus de taques o de neteja que es pot fer mecànicament sobre els documents, que això ho fem aquí, però tot allò que ja és un tractament més a fons de consolidar estrips o de canviar relligats, això ho encarreguem també a especialistes.
També hi ha aquesta feina de digitalització que comentaves, no? Que el que feu és agafar doncs, aquells documents que s'han de restaurar, es digitalitzen i, per tant, la persona que vingui aquí i que vulgui consultar aquest document ja ho farà en la versió digitalitzada. Ara mateix, no sé si ens podries dir de quin percentatge podríem parlar de documents que estiguin digitalitzats, de quina quantitat més o menys i també de quin tipus de documents parlem.
De fet, no només digitalitzem allò que restaurem, sinó que digitalitzem els documents que són més valuosos o de consulta més freqüent. Aleshores, dir-te una xifra, no, perquè sóc incapaç de dir-te-la, però sí que et puc dir quins són els documents que estan digitalitzats. Per exemple, les actes dels plens municipals, que estan digitalitzades fins al moment en què es fan electrònicament, per tant, fins fa molt poc, i això no és per un motiu de conservació, sinó pel seu interès històric. Les actes de les juntes de govern, o com es deien abans, comissions de govern, totes les contribucions que hi havia doncs, territorials, rústiques, urbanes, industrials, antigues, els padrons de població, els plànols, i ara estem digitalitzant, perquè la digitalització és un procés car, per tant no podem digitalitzar tot el que volem, estem digitalitzant llicències d'obres històriques, que també és una documentació que es consulta molt. Per què digitalitzem? Doncs primera, per facilitar-te la consulta, per facilitar el poder fer còpies d'aquests documents sense que després es deteriorin. Si tu has d'anar fent fotocòpies moltes vegades d'un padró, te l'acabaràs carregant sí o sí. Per tant, un cop digitalitzat, treure còpies és facilíssim i tens còpies digitals també. I per garantir-ne la seva preservació. Per tant, facilites la consulta, l'obtenció de còpies i la conservació.
A banda dels documents no, que genera la pròpia administració, no, l'Ajuntament en aquest cas, també doncs, teniu moltes sessions, en parlem al llarg dels anys, i una de les darreres, per exemple, que vau tenir l'any passat va ser la que va portar la neta del coronel Felipe Díaz Sandino, que va ser responsable recurrent de l'aviació militar aquí al Prat de Llobregat. Explica'ns una mica la importància que té precisament això, no, d'aquestes donacions, aquestes sessions que es fa de documents també a l'arxiu i que acaben d'emplenar encara més el que és doncs, aquest pou d'història no, del Prat.
De fet, l'Arxiu del Prat és un arxiu administratiu. És, tots els ajuntaments tenen arxiu i totes les administracions en el decurs de les seves activitats tenen arxius. Però són arxius que responen a tot allò que fan les administracions. Per tant, en el cas de l'Arxiu Municipal, té tota aquella documentació que té a veure amb la relació de l'Ajuntament amb la ciutadania i de la ciutadania amb l'Ajuntament. Dit això, els documents més antics ens expliquen coses de com ha anat evolucionant la ciutat, però amb una limitació, que és tot allò que tramita l'Ajuntament. Per tant, no sabem com es construïen les cases al Prat, però no sabem com vivia la gent a les cases. Sabem quantes escoles hi havia, però no com era o com es feien les classes. Aquest tipus d'informació és la que ens faciliten els fons privats, que ens complementen moltes de les coses que no tenim perquè l'administració no ha generat aquest tipus de documents. De vegades ens ve gent que ens fa algun tipus de consulta que els diem no, és que això no ho tenim perquè som un arxiu municipal. De vegades, això sí que ho trobem a partir dels fons privats. Per exemple, tenim tota la documentació que fa referència a la construcció de la seda al Prat des d'un punt de vista administratiu, llicències d'obres, contribucions, etc. No? Però com es vivia la fàbrica, què feia la fàbrica, quants treballadors tenien, quan cobraven, això ho sabem gràcies al fons de la seda que en el seu moment es va ingressar a l'Arxiu Municipal. O moltes de les coses de com era la vida quotidiana al Prat fa dos segles o tres segles, ho sabem perquè tenim també el fons en Jaume Codina, que ell havia recollit moltíssims documents al llarg de les seves recerques. Felipe Díaz Sandino és un personatge fonamental, no només a la història del Prat, sinó a la història de l'aviació, de la República i de la guerra, i va ser tot un honor que la seva neboda neta ens fes donació d'aquesta documentació.
Quan pensem també en un arxiu, pensem molt en història i en història com mirant cap enrere, no? Però què passa amb la història d'avui? No? És a dir, per exemple, no? Ara que aquest mes de febrer fa 9 anys la línia 9 del metro, no? O no sé, o qualsevol altre aniversari que és molt més recent, també guardeu aquí a l'arxiu això, doncs, elements, ja siguin documents o també documents, evidentment, no? Però a banda de documents, també altres qüestions que tinguin a veure amb la història més recent del Prat també i què és el que es fa amb ells?
Som un arxiu municipal. Per tant, això vol dir que mentre existeixi l'Ajuntament del Prat, seguirà generant documentació. Per tant, seguim conservant documentació. Des del document més antic, que és del segle XVII, fins avui dia, conservem documentació. La més recent probablement estarà encara en les oficines municipals, però tot això no deixa de ser l'arxiu de l'Ajuntament. Aleshores, a part de la documentació que genera el propi Ajuntament, en aquestes matèries que has esmentat, també conservem premsa, no només la revista municipal o les fotografies que es fan, sinó que també conservem altres publicacions locals com el Delta i anem recollint dades que no són estrictament municipals per aquesta voluntat d'arxiu de ciutat que tenim.
Ara acabat fent una pregunta trampa i si em respons, doncs guai, si no, doncs no passa res. Volia preguntar-te, clar, tot això és una feina que es fa des de l'arxiu, però a falta d'un museu que no existeix al Prat de Llobregat, no sé si ara doncs, amb la Ricarda, no? Que precisament doncs, a l'Ajuntament i a Aena sembla que la gent ha arribat a un acord, no sé si això dona, doncs, obre la porta, si més no, que finalment hi hagi un museu al Prat o no.
És una pregunta trampa. Òbviament, nosaltres des de fa molts anys no només tenim cura com a secció de patrimoni dintre de cultura, no només tenim cura de l'arxiu, que és obvi i que això forma part del nostre ADN principal, sinó que també suplim l'absència d'aquest museu des del moment que gestionem la col·lecció material de l'Ajuntament i fem exactament les mateixes funcions que faria un museu. És a dir, tenim un dipòsit amb unes peces que estan conservades, que estan tractades, que estan documentades, que estan registrades. Utilitzem el mateix programa de registre que la resta de museus de Catalunya i donem compte anualment a la Generalitat, com qualsevol altre museu, de totes les peces que tenim i fem exposicions en les que mostrem aquesta col·lecció, a part d'altres activitats com el protocol i tot això que fem, no? Per tant, fem tot allò que fa un museu a falta d'una seu principal. Que la Ricarda o no acabi sent o no un museu, tant de bo, jo crec que el Prat ja és hora que tingui un museu, però aquesta pregunta no te la podem contestar nosaltres.
Perfecte.
Nosaltres l'omplirem, en tot cas.
Marga Gómez, directora de l'Arxiu Municipal i cap de Patrimoni també de l'Ajuntament de Prat, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.